zona.
I amb aquesta notícia de caire internacional arribam a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que avui s'ha inaugurat el nou museu del ferrocarril de Mallorca a Sant Carrió i enguany són els 150 anys de la primera línia de tren de l'illa.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Amb la segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ja sabeu que tenim totes les lletres i tenim ara el nostre estimat Toni Cardell també aquí als braços de ferro. Divetre Ràdio, sí, Toni Cardell, com estàs? T'has passat tan bon cap de setmana com en Celestí? També, sí, sí, diu que sí. No sé, tothom està molt content avui, no sé què ha passat aquest cap de setmana. Si fins ara han jugat amb les paraules, ara han de saber què passa, però, a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Tenim en Xisco Nadal aquí.
Aquí torna a ser.
I en Nadal Suau.
Com esteu?
Com anem?
Què tal? Molt bé.
Avui tres Nadals, eh? Xisco Nadal, Josep Maria Nadal, perquè clar, tu no en Josep Maria.
Sí, clar, i tant.
Tothom te diu Nadal Suau, però...
Oscar Sagrat.
No en compost. I en Bernat Nadal, nostre tècnic estimat, és a dir, tres Nadals avui a sala.
Ni saga poderosa.
Tu també has passat tan bon cap de setmana com...
Ha estat bo, un bon cap de setmana.
Aquí, en aquesta ràdio.
Sí, sí, no sé si en tots els casos és per les mateixes raons o no, però...
Un dia plujós, un dia de sol, funciona.
Com vida, sí, sí, sí. Sí.
Un pot de...
Per tots els estadis de, sí, no? De romanticisme.
Exacte. Un pot de cova i un pot de,
sí, sí, sí,
de sortir, un pot d'esbarjo. Sí, idò, sí. Molt bé. Ben trobat, avui també, per repassar l'actualitat ens ajudarà en Nadal Suau. Després parlarem del teu tema, que ja ens has avançat una miqueta. Avui un escriptor austríac...
Karl Kraus, una de les grans figures del segle XX. Bé, després ho explicarem i explicarem per què me sembla que encara és vigent, clar, perquè això és important sempre, no? Perquè han de llegir un senyor de fa 100 anys, bueno.
Avui ho sabrem, exacte.
Entre els fans de Kraus li deis caca, el caca.
No.
No, era per... És perquè me fascina... Sí, però... Hispanoamèrica. Has leído a caca i és que ho trobo meravellós.
Celestí, t'incorpores en aquesta taula.
Som aquí.
Avui hem de parlar que s'ha inaugurat el nou Museu del Ferrocarril de Mallorca. El trobareu a Sant Carrió i després de 16 anys de ser reivindicat, enguany fa 150 la primera línia de tren que va connectar Palma amb Vinca.
I d'així, ha estat avui migdia que s'ha inaugurat aquest nou museu del ferrocarril de Mallorca, les antigues cotxeres de l'antiga estació de Sant Carrió, amb un acte que ha comptat amb la presidenta del govern, Marga Proens, el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, el bal de Sant Llorenç d'Escardassà, Jaume Soler, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, entre d'altres autoritats i convidats.
Bé, sempre en sou el primer tren.
Mira, l'altre dia que parlàvem amb la Balla de Sant Llorenç d'Escardassà per aquesta notícia que li va venir un pot de nou, de que podien ser un poble... Com era? Un poble lluminós, com era? És allò que te donaven.
És poble més ben...
Una famosa marca de...
Il·luminat, no? Més
de
lluminós de... Sí, més lluminós
sí,
de...
Sant Llorenç?
Del
sí,
món.
Sí, sí, alerta. Els han inclosos a un... Ells no s'havien presentat, però els han inclosos dins aquest concurs. I ara se tracta de votar, veurement si els apaguen s'enllumenat. Què trobes?
M'encanta.
Veurem, menca tal... Encara tot està per fer, tot és possible, com deia el poeta.
Sí, 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 no, encara no sabem com anirà. Però bé, el manco és allà i si el voleu votar podeu fer-ho. Però bé, senyora, ens en notícia avui també, en aquest cas, Son Carrió.
Exacte, perquè impulsat per la Fundació Ferrocaip, des de fa anys aquest museu del ferrocarril de Mallorca pretén posar en valor el patrimoni ferroviari. Va ser a finals del 2023, però, que Servei Ferroviaris de Mallorca va voler reactivar aquest projecte conjuntament amb Ferrocaip i també amb l'ajuda de l'Ajuntament de Sant Llorenç. Aquest museu, que s'ha inaugurat avui, acull la història del tren a Mallorca, des dels seus orígens, el 1875, amb la primera línia ferroviària que per primera vegada enllaçava Palma amb Vinca. A través d'una experiència audiovisual immersiva, el visitant també hi pot contemplar la transformació tant social com econòmica, com també territorial, que ha patit Mallorca d'ençà de l'arribada del ferrocarril a l'illa, enguany que precisament fa 150 anys d'això. S'hi recrea una estació de finals del segle XIX. A través de projeccions i hologrames es recreen aquells primers viatges en tren aquí a l'illa. Hi ha un vagó històric restaurat. A més, s'hi pot fer un viatge de la mà de l'enginyer Eusebi Estada, que va ser el creador del projecte original de la xarxa, ferroviària, sí, no, de Mallorca.
No només és nom d'un carrer, sinó que Eusebi Estada. A més, està molt a prop del tren, que és carrer.
És que hem de pensar, no? Hem de pensar quin carrer és, precisament és per allà on passa el tram de via de tren, no? Per allà on passa el tren per on entra Palma.
Exacte.
O per on surt.
Així és. I nosaltres en volem parlar amb en Guillem Febrer, que és el director d'aquest Museu del Ferrocarril de Mallorca, que avui s'ha inaugurat a Son Carrió. Com estàu, Guillem? Benvingut.
Hola, bones tardes.
Com
tal?
Va?
Com estàu?
Molt bé. Com ha anat aquesta inauguració?
Ha anat beníssim.
Sí?
Ha anat beníssim i és punt de partida d'aquest museu del Ferrocarril de Mallorca, d'aquest museu de tothom, i que, bé, que recull l'intensa i extensa història del ferrocarril a Mallorca.
I per què Son Carrió, Guillem?
Aquí a Son Carrió hi havia disponible aquest espai que se va construir l'any 2009, quan hi va haver la recuperació de... quan se va reiniciar les obres de reobertura de la línia entre Manacor i Palma, entre Manacor i Artà, vull dir. I ha estat un espai molt adequat per generar aquest museu, aquest espai cultural, i a més jo crec que serà un referent a tot Mallorca, i Sant Carrió tindrà son o Sant Carrió i Sant Llorenç tindrà son o d'acollir aquest museu.
Que hi trobarem ara quan venguem, hi ha vagons antics, sobretot de la primeria de quan va arribar el tren a Mallorca.
Sí, aquí hi guardem tot el patrimoni que s'ha preservat, que per desgràcia es pot, tot el patrimoni que s'ha preservat del ferrocarril, del nostre tren a Mallorca. Per tant, el visitant, quan arribi, hi trobarà unes autèntiques joies històriques, hi trobarà cotxes de passatgers de l'any, els més antics de l'any 1874, locomotores de vapor, locomotores dièsel, i hi trobarà també una forma molt innovadora d'explicar aquesta història que devia estar desconeguda. Hi trobarà un espai immersiu on realment entrarem a dins una estació antiga, on hi haurà un xat d'estació que ens explicarà un munt de coses, on podrem anar inclús a fer un viatge fins a Palma, però bé, no destaparé més coses del museu que no fos cosa després la gent en venir se perdi aquesta feta sorpresa que impacta tant quan ven el museu.
Ah, sí? Així ha estat avui, quan l'heu inaugurat i l'heu pogut veure per primera vegada la gent que ha vengut?
Sí, jo crec que la reacció de la gent m'ha cridat molt l'atenció, perquè tot el comentari més comú és no, això no mos ho esperàvem.
Mira.
De vegades, quan vas a veure un museu industrial, museu del ferrocarril, t'imagines un vagó darrere l'altre i quatre locomotores, i no és això. El museu també hi ha això, però no és només això, sobretot. És un museu on mos fa viatjar en els temps dels nostres padrins.
Clar, i avui s'ha fet aquesta inauguració, tot i que serà dissabte, quan se farà festa grossa per aquesta estrena. Com serà? O també ha fet sorpresa perquè la gent, també en arribar, se sorprengui de tot allò que heu preparat?
Sí, dissabte tindrem la gran festa popular, la convidada a tothom, tot Mallorca perquè visitin aquest museu, i tindrem l'encesa d'una locomotora de vapor, 65 anys després de la darrera locomotora de vapor que se va encendre a Mallorca. Tindrem l'encesa de locomotores dièsel, tindrem grups musicals, tindrem xermiers, tindrem festa per nins. L'important és que la gent vengui i conegui el seu museu, el museu de tots. I podrà veure, evidentment, podrà visitar el museu i podrà entrar dins aquesta gran estació, podrà viatjar en estents en aquest museu de Mallorca.
Mm. I xerrant precisament de joves, bé, des de fa temps, precisament l'alumnat de l'escola de Sant Carrió hi té una vinculació directa, no? Perquè part de les instal·lacions són també eulària, aules de l'escola. De quina manera s'intensificarà encara més aquesta relació del museu amb escolars, fins i tot d'altres centres?
Sí, jo crec que hem tingut la sort, el museu ha tingut la sort, de que quasi antes de ser museu ha tingut aquest espai didàctic en el qual han participat, i quasi diria que l'han creat, els nins i nines de l'escola de Sant Miquel d'aquí de Sant Carrió. En què ha consistit? Bé, durant tots aquests anys l'escola s'ha desplaçat físicament a dins el museu i ha convertit el museu en un espai més de la seva escola, i el contingut històric i ferroviari, de la història ferroviari nostra, l'ha convertida en un element més del seu currículum formatiu. Com ho farem a partir d'ara? Ja estan xerrant que l'escola continuarà dins el museu, l'aula d'històries serà el museu, per tant, nosaltres... Vaja, això ens fa moltíssima il·lusió, moltíssima. Perquè és un luxe que un museu que acaba de néixer ja tingui aquest element didàctic tan potent. I si això ho juntem a l'element social, diguéssim, aquest caire social que també tindrà el museu, jo crec que serà, diguéssim, un exemple únic en tot, en Mallorca segur i potser en tot Espanya, de que una instal·lació cultural i patrimonial com és un museu tingui aquesta dimensió social i educativa com té, ja té de fet el museu de Ferrocarril de Mallorca.
Idò, que bé, enhorabona, de més de 2 anys de reivindicació, més de 16 d'ells, per tant, avui s'ha fet realitat aquest Museu del Ferrocarril de Mallorca, el trobareu a Sant Carrió, i a partir de dissabte supos que portes obertes perquè si no te'l pugui venir a veure. No és vera, Guillem?
Sí. De fet, a partir de dimecres, és a dir, passat demà, ja se comença, diguéssim, les jornades de portes obertes, que duraran fins diumenge. Per tant, el que demanem és que primer que vengui tothom, que vengui a veure el museu, i segona, que la gent que vulgui venir pot entrar ja a la web del museu, que ja està activa, que és Ferrocarril Mallorca SFM, i allà pot fer la reserva online perquè quan vengui s'asseguri que podrà entrar i que no... El museu no estarà...
Molt bé, idò, Guillem Febrer, director del Museu del Ferrocarril de Mallorca. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per fer-ne
una ferrada. Ai, el tren. Quines ganes d'anar en tren. No vos agrada molt el tren?
Sí, moltíssim.
Ah, que sí?
A més, ara que parlava del tren dels nostres padrins, etc., darrerament hi ha per plataformes, ho podeu trobar, un parell de pel·lícules dedicades a l'obra dels germans Lumière, els creadors del cinema, no?
Sí.
Que estan restaurades i tal. I moltes estan parlant de peces de 50 segons, pel·lículetes de 1895. i moltes es protagonitzen trens. Perquè, clar, va ser un dels grans factors d'acceleració del món, no? El tren, i és preciós. Veus aquelles imatges i tenen ara un romanticisme... En aquell moment eren pura modernitat, no? Mm-hmm. Però ara és un romanticisme... meravellós.
I que va ser experiment surt de la història del cinema, el tren.
Clar, i tant, sí.
Perquè la gent que va anar a veure aquella pel·lícula no s'esperava que allò fos una pel·li, se pensaven que el tren ets anava a caure a sobre.
Jo passaria per damunt.
En el Museu Lumière de Lyon, que és on tenen el museu dedicat en els creadors del cinema, n'hi ha un munt d'aquestes pel·lículetes, perquè tenen com una espècie com de mural, i no només jo, perquè només n'hi havia una, però no, és que varen filmar un munt de trens.
Sí, és una preciositat. Mm. Aquestes pel·lícules, aquestes Lumière, l'aventura comença i Lumière, l'aventura continua, són una preciositat, perquè estan restauradíssimes, això ultra 4K, no? Mm-hmm. I, en fi, un goig.
I allò que va suposar també pels pobles de Mallorca, estar connectats amb Palma... Santanyí, Felanitx, tots aquests pobles que...
I que m'imagino que a poc a poc recuperarem aquest traçat, perquè ara allò ecològic, allò, diguéssim, modern, es torna en aquest tren, sense oblidar que hi ha el xacatxa del tren del consorcio, que només per això també paga la veritat.
Escolta, és la banda sonora, quan vas en tren.
Jo espero que soni, de fet, no?, a la inauguració.
Oh, mo. De fet, jo no sé, espero que una de les sorpreses que tenen preparades és que hi haurà el consorcio, i que hi haurà germans Uranga cantant allò de llen el xacatxa del tren, perquè és una meravella.
De fet, ja s'han anunciat també noves línies de tren, i a veure si les podem gaudir aviat, perquè la veritat que el tren és un mitjà fantàstic.
Sí. Campos,
i te permet llegir.
Han de connectar Campos.
Va, t'ho digueu.
El tren de Llevant.
Reivindica. Per aquí Llevant, per aquí Campos, qui més? El Pla de Mallorca, també, va. Sí,
Estaria... Bé, és que en el Pla ja...
Sí, en el Pla bé, passa per segon quin poble.
Sí. Exactament, sí.
Però com a sorprèn és que abans hi havia més línies, cara. És a dir, abans hi havia més trens, cara. Que estava més connectat, és a dir, arribar fins a...
Sí, el cotxe va guanyar la partida en aquest sentit, va quedar en desús, i ara m'imagino que te tornarem a recuperar per evitar precisament col·lapsar les carreteres a les totes. Uh-huh. Ara, també anem a dir de llegir. És vera que llegint el tren està
això.
Molt bé. Però també no fer res, és a dir, aquesta obsessió passa productivitat. Uh-huh. Ja ho veig. També anant al tren, posar-te una mica de musiqueta i mirar per la finestra...
Ja ho he anat i no he fet res.
Veus?
Venia de Manacol cap a Palma i no mirar per la finestra.
Vull fer una impressió.
I no feia res.
Jo no he de fer res en el tren, però ara estic per agafar-lo i posar-me memòria de na Rosalia i escoltar en Carminyo i escoltar-la tot el camí mirant per la finestra.
Sonarà molt de pizza.
Sí, depèn del trajecte.
En repit.
Puc fer Palma Verge de Lluc i ja ho tens resolt. Si aquesta només era l'experiència, ja està fet.
Si no, que escoltis discos sencer.
Sí.
Bé, que no en parlarem pus, em sap greu Nadal, però és que ja n'hem parlat molt.
Sí, ja està, tema. Quin remei.
És el tema.
Ja, però jo crec que si vaig en tren, m'enduré un reproductor de vinil per poder escoltar les 18 cançons. Perquè jo que n'hi hagi 3 que no estiguin publicades en digital, a mi això ja m'empipa una mica.
Jo tinc el CD. Que potser sigui... Vaig anar a comprar tot d'una.
Ai, tu el tens sense...
Sí. T'has comprat el CD?
Però he de... Bueno, no vull donar voltes en el tema de Rosalia, però jo que sóc molt fan, crec que és un... Segur, fabulós i tal i qual, però... He de confessar que m'ha avorrit un poc.
T'ha avorrit una mica.
Què t'agrada, això no ho saps? Donar-te el premi d'assaig d'anagrama i tornar-te un outsider.
T'ha avorrit el disc o t'ha avorrit tota la història?
No, jo crec que vaig condicionat perquè tota la història me té ja un poc
sensat.
I d'altra banda, jo no estic en un moment més barroc. Llavors, és una qüestió de sensibilitat. Jo crec que ella... jo crec que ella va a missa, mai millor dit.
En quin moment estàs ara? A Bauhaus.
M'agradaria... No, però és veritat, o sigui, estic en un moment que prefereix cercar a la vida i a l'art i el que jo escric i el que veig a altres, simplificació. I els discs... jo crec que és barroquisme absolut, no?
Minimalisme.
Sí. Sobretot es primer...
Per si qualcú me demana, com has vist en Nadal?
Com has vist en Nadal?
Minimalista.
Sí, sí, sobretot el primer moviment, crec que és el més barroc de tots. Sí, els altres sí, tenen sí. Col·locades d'ulls altres temes seus.
Sí, no, jo crec que és un bon disc, eh? Vull dir, per descomptat.
Però bé, va, continuem. Sí, sí, sí. Perquè ara hem de parlar d'Anna Catalina Riera, una dona de 95 anys que ha competit aquest cap de setmana al Campionat de Balears de tir de fona.
A Eivissa ja no és Eivissa. Eivissa és una ciutat que han rodejat sa la mera de llums d'electricitat. De bancs per seure la fresca i arbres per dormir esteulats.
La eivissenca de 95 anys, Caterina Riera Costa, na Caterina de Mar, que és admirada més enllà de la seva terra com a tiradora de fona. És la federada més longeva de les Balears de tir de fona, fa més de 30 anys que és federada, i ahir va participar en el campionat de Balears en la modalitat de pilota. Però va quedar a les portes del pòdium. Va fer cinquena a 2 punts de la tercera. La guanyadora va ser la de Lloseta Antònia Cuenca. Caterina Riera, la fona li ve de petita. Ja la practicava a les zona rural de Santa Agnès de Corona amb el ramat de cabres i ovelles que tenien a casa seva. Les responsabilitats familiars varen fer que deixés de jugar-hi i ja passats els 60 es va tornar a enganxar el tir de fona juntament amb el seu germà i la seva cunyada.
Una altra vegada vam parlar d'aquesta història amb en Pep Ribas. Ell és fundador del Club Hassa de Sant Antoni de Portmany i qui li va proposar en Catalina Premi Esport i bé. Com anam? Benvingut, Pep.
Hola, què tal? Molt bé, gràcies. I vosaltres, què tal?
Gràcies a tu, molt bé, molt
bé. Encantat d'estar aquí i poder parlar d'Anna Catalina, que és tot un exemple.
Per favor. És a dir, i ha competit aquest cap de setmana i ha quedat cinquena.
Sí, és la veritat. Pareixia que tenia com un poc de pressió, no? No de pressió, sinó que sentia un poc com que havia de quedar bé, no? Ella normalment fa molt millors puntuacions que la que ha fet aquest cap de setmana, però és igual, així és l'esport. Un dia guanyes i l'altre dia no guanyes, o un dia fas més punts i l'altre dia en fas menys. Ella va quedar, com bé dit el teu company Celestí, doncs ha quedat cinquena, només tan sols 2 punts de la tercera classificada, que per cert és una companyera també del club, que és l'Ali Marí, precisament, que va fer 8 punts. Bé, normalment, les puntuacions que fa, perquè normalment es tira sempre igual, són 4 rondes de 5 pilotes, exactament, tots igual, òbviament, i normalment pues, fa té un promig d'un 10, 12, 14, inclús a voltes ha fet inclús més punts. Així i tot, allà que acceptar-ho, ella jo m'hagués agradat que hagués fet, perquè mai se sap, ojalà siguin molts anys que pugui tornar, ara és campionat de Balears de pilota, però aquest any només ha pogut ser cinquena, ja està, però fa 2 anys, per exemple, aquests dies Facebook me recordava que fa 2 anys, el 2023, li varen fer un recibiment a l'aeroport perquè va quedar campiona ja també en 93 anys, vull dir que no està tan lluny, va fer campiona fa 2 anys, ara fa una setmana aquí era el campionat, la Copa del Món va quedar també tercera, únicament superada per na Pili Aguilar, d'aquests de Màlaga, que era l'anterior campiona del món de l'any passat, i també segona va quedar Maria Caimaris de Menorca. Per tant, el resultat, diguem, és baix en puntuació, però molt interessant en el sentit de que veu amics, tothom hasta inclús els seus contrincants pues, van, la saluden i l'admiren, perquè, com heu dit, en 95 anys i que tingui... Que consti una cosa, li costa estar dreta, li costa caminar. Així tot, ella vol competir hasta que pugui. Diu, Pep, mentre tu faguis tirades i mentre tinguis salut, vendré a tirar. I això és el més polit que me puguin dir.
Clar, Pep, ella va ser reconeguda, bé, admirada i reconeguda, i va ser reconeguda pel govern balear amb els premis Esports i Bé. Tu, de fet, te la vas proposar, però és que ella va fer la primera tirada de passeig amb vosaltres, no?, en el club de Hassa de Sant Antoni.
Sí, des del principi, Bueno, no sé si tenim molt de temps o no, però si em permets fer un poc d'història. Nosaltres vàrem fundar el club, en realitat era un club d'atletisme, allí on també organitzàvem la cursa més antiga de Balears, la mini marató Sant Bartomeu, amb 47 anys, també llavors la milla més antiga d'Espanya, amb 41 anys, la milla d'Eivissa. Però llavors vàrem fer diverses seccions de patins, de tir amb passeja, tir de fona, que a Eivissa li dèiem tir amb passeja, culturals, teníem balonmano, bàsquet, teníem 7 o 8 seccions i de més. Però què va passar? Que jo des del principi tenia un compromís, primer per amistat i després per creència, no? I era de que hi havia dos persones que han set el pare i la mare del tir de fona, que és el Mateu Canyelles Roca, que va ser el fundador de la Federació Balear de Tir de Fona i president des de fa uns pocs anys que va morir. De fet, nosaltres la Copa del Món és memorial, Mateu Canyelles. Això és el pare. I la mare, que ara diu, la mare és en Pep Sanxís, que era vicepresident, i ja ho ha set tot. Cornelius Atticus, ha set medalla d'or de cor de l'Ajuntament de Palma, ha estat sempre al costat de Mateu Canyelles i altres persones que jo m'agradaria recordar, perquè la Federació Balear ara és completament nova, hi ha hagut uns canvis totalment, i entonces recordar, per exemple, Juan Cuesta, Miquel Llebrés, per exemple, Namarga i en Antonio com a jutges, Martí Pons de Menorca, que és l'únic llibre sobre el tir de fona, no que faci menció, que n'hi ha diversos, no? Però que faci referència total al tir de fona és l'únic que està escrit i reeditat per segona edició d'en Martí Pons de Menorca, igual com de Maria Caimares i demés. I llavors jo me trobo amb aquesta gent, que alguns ja mos falten, del tir de fona. I què
perdona,
passa?
Perdona, també... Pep, que has citat Ospina, sí? Maria Caimares, parlant de la fruitera del mercat de Mahó, no és vera? Et la mateixa Maria Caimares. Ok, no, és que també ets de fruitera de Mercedes Milà. És que me fascina com na Maria Caimares tant te tira una fona que li serveixes taronges a na Mercedes Milà. És que ho trobo meravellós. Com
exactament,
concepte,
però... Oliven una lletuga a qualsevol altre famós, sí. A més, si em permets fer un incís, és dir que la Maria Caimares que menciones va quedar segona a la Copa del Món a Eivissa fa dues setmanes, i que, a més, ella hagués estat en el pòdium sense cap dubte, amb tots els aspectes que la que va guanyar d'Antonia Cobos, però resulta que ella li agrada tirar lluny i més fort, i entonces tira més fort, me refereix que té com a més potència, més distància, i entonces tira amb els homes, que això també està permès, no? I de fet aquest campionat que estàvem mencionant de pilota, ella no va pujar al pòdium perquè no va tirar les dones, va voler tirar la distància llarga, que és una distància més llarga que
es tira. Un mapa d'aquestes dones fantàstiques, tant a Catalina com a Maria, totes aquestes que parlau, i parlar amb elles i fer-les un vídeo o qualque cosa, perquè realment això és història. I enhorabona, Pep, per tota aquesta competició i tot això que ens expliques. Una ferrada forta en Catalina.
Sí, liderem, i a més ja m'hi compromès en que en algun moment la portarem en altres i podreu disfrutar d'ella i de la seva veu i de la seva sinceritat, perquè és una persona amb una decisió plena en el que faci, bé o malament, i té un escap perfectament. I l'altre dia estava dient una anècdota, no? Diu, vaig anar al dentista i a que em posàs una dent i em volia treure tota la dentadura. I li vaig dir que res, que jo a la meva boca m'anava jo. Vull dir, se va aixecar i se'n va anar. Vull dir, algo, té una personalitat tremenda i és algo digne d'admirar, les ganes de, no únicament de jugar i de participar, i si pot guanyar, vol guanyar, sinó és de la vida, que és molt important tenir ganes de viure, no? Que hi ha molta gent que perquè es va fent vella, doncs ja ho va deixant, se'ls queda al sofà, no surt, i aquestes coses crec que és un autèntic exemple. Jo vaig estar molt content, i aquí vull felicitar tot el govern, especialment el carinyo i l'amor que li va posar especialment en Jaume Bauzà, conseller de cultura, esports i turisme, i molt especialment que en tot moment va estar al costat de la nostra presidenta Margaret Brohems, perquè realment es donen compte d'això, i no únicament que si, supos que anau malament de temps, però dir que fa una setmana, no arriba, es va aprovar en el Parlament Balear una iniciativa que es té que tramitar en quant a una espècie de llei per als esports tradicionals. Vull recordar que el tir de fona ja està declarat com a els dos únics esports de Balears que tenim, és el trot i el tir de fona. Però sí que és veritat que hi ha altres jocs i esports que també s'incluiran a partir d'ara i que crec que serà molt bo per protegir les nostres costums, les nostres arrels i que ens ajudin, perquè és molt important no únicament de títols, sinó que llavors realment es faci. De fet, jo durant la meva època de dos legislatures de president de la Federació Balear realment em vaig endur mal records, diguem, de no tenir l'ajuda que amb les passades legislatures l'ajuda que pensàvem que havia de tenir un esport, que per exemple no hi havia ni ajudes per dianes, ni per pilotes, ni per fones, ni per gasolina per anar a Pollença o a Artà o a Manacor o a Alcúdia i coses d'aquestes, no?
Pep, crec com que és un tema tan interessant, el que farem serà un dia dedicar el programa a això i mos ho contau i aprofundim més i mos ho contau tot fil per randa, perquè mos interessa molt el campionat de tir de fona i sobretot aquest esport tan antic.
Encantat i amb molt de gust, perdoneu, però que quan parlo de lo que sentiu tu dins el cor no puc parar.
Fantàstic.
Moltes gràcies.
I de Pep, t'emplaçam un altre dia. Moltíssimes gràcies, de veres.
Una abraçada i gràcies per l'interès del tir de fona.
Faltaria en Pep Ribas, és el fundador del Club Casa de Sant Antoni de Portmany, i ens ha parlat d'aquest campionat de tir de fona que hi aprofundirem. Ara, però, hem de fer un tento.
Quin és el teu moment de tento?
Hola, som la Joana de Montuïri. El meu moment de tèntol és quan m'assec per fer un cafè, que el primer glop és ben calent i el darrer ja és ben fred.
IB3 Ràdio és diversitat. Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del matí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, ja m'ha de veure. Ara tenim que no estan dàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
fort.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. La música no té fronteres. A qui no li agrada escoltar música? Quan cuinam, quan feinem, quan sortim a córrer o fins i tot mentre manam. La música ens acompanya a molts de moments de la vida. Avui dedicam la nostra píndola a alguns conceptes bàsics del món musical. Començant per la melodia. És la línia principal i reconeixible d'una peça musical, una successió de sons que ens queda dins el cap, com aquella cançó que no podem deixar de taral·lejar. Després trobam l'harmonia. Recordeu, s'escriu en Bach, que és el conjunt de notes tocades alhora. Formen acords que creen sensacions i colors musicals. No pot faltar el ritme, que és la manera d'organitzar el so en el temps, amb un pols constant que fa que duguem el peu al cap al compàs. Diuen, de fet, que la música és essencialment ritme i melodia. Així que ja ho sabeu, poseu-vos els auriculars, deixeu-vos endur pel ritme i continueu gaudint de bona música. I terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Les 4:39 minuts som en directe i ve a la ràdio. Tenim en Nadal Suau. Ara tot una parlarem de literatura. Mm-hmm. Però abans tenim una darrera hora, una nova, i hem de connectar amb l'estació intermodal. Allà la nostra companya dels serveis informatius, Aina Riera, perquè hi ha hagut un autobús que ha quedat encallat a la rampa de sortida i això ha ocasionat molt de problemes. Aina, com anem?
Hola, sí, exactament. El que ha passat és que de vés les dues del migdia l'autobús de la línia 401 que va de Palma a Calamilló ha quedat atrapat, com deies, a la rampa de sortides de l'estació intermodal per mort d'una avaria. De moment no se sap encara quin tipus d'avaria ha estat, ni tan sols ha pogut venir encara sa grua a intentar retirar aquest vehicle. Però bé, durant dues hores més o menys els autobusos, tots els autobusos que havien de sortir de l'estació s'han quedat completament bloquejats. Han estat ben bé 40 autobusos que no han pogut sortir i a més ha coincidit amb una hora clau perquè coincidia en el moment en què molts usuaris sortien de la seva feina i han hagut d'esperar per poder tornar a les seves cases. No sabem encara quant de passatgers han estat afectats, però ara, de vés les 4 i mitja més o menys, quan han començat a sortir, han començat a donar sortida a tots els autobusos que han començat a sortir per la rampa d'entrades. Han alliberat la rampa d'entrades i ara estan sortint tots aquests vehicles i de moment s'està això aïllant una mica més aquesta zona perquè fins ara estava completament atapeïda de gent que, a més, no hi ha el sistema de ventilació d'aquí baix ja és conegut que no és gaire bo i, per tant, hi havia molta calor, s'estaven retenint tots els fums i hi havia molt de nervis i sobretot se queixaven els passatgers de manca d'informació.
Clar. I la gent, els usuaris, esperaven dins el bus o de fora del bus?
Depèn. Els autobusos que estaven ja plens els han tancat amb l'aire condicionat i esperaven a rebre instruccions i després hi havia moltíssima de gent que estava fins ara esperant aquí les diferents andanes per intentar veure mem que podien fer.
Clar, en esperar fins a dues hores, segurament molt d'ells.
Sí. Sí, hi havia molta gent que esperava des de les dues i bé, això. Sobretot se queixaven d'això, que no hi havia, no els donaven informació, no sabien què estava passant, alguns inclús demanaven que no entrés, que hi havia els autobusos que havien de venir, que no entrassin dins l'estació i que ells podien pujar dalt, però ningú els donava gaires solucions.
Clar. Vaja, Ido, Aina Riera, moltíssimes gràcies. La cosa ja es va normalitzant, és a dir, un poquet de paciència per les persones que també ens escolteu des del bus, perquè aquest ha estat l'incident que ha provocat tots aquests retrassos i que ara a poc se va alleugerint la cosa. Aina Riera, moltes gràcies.
A vosaltres.
D'aquí una estoneta els serveis informatius donaran més informació en directe a Aina Riera des de la estació intermodal de Palma per aquest problema que hi ha hagut, per aquesta rampa que ha quedat encallat aquest autobús, però ara sí, Nadal Suau, arriba el moment de parlar de literatura. Arriba el moment de fer els exercicis.
Sí, els exercicis
literaris. No? Posa'm la sí. teva...
Bé, avui parlam
d'una... La teva careta.
Sí.
Què t'apareix? Sí, espera, sí, la posa'm.
Sí. Ah, endavant.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Ah, ara sí, eh?
Molt bé.
Home, Necessitàvem.
Ja, passant de casa, no?
Va. La teva sintonia, la teva cosa.
No, fantàstic.
Dona confort. Nosaltres, per entrenar, se sap que s'ha de ser des d'una zona de confort.
Hi ha uns rituals, a més, no? Clar, clar, per descomptat. Fa gràcia aquesta metàfora, perquè no hi ha persona que entreni menys que jo, no? Vull dir, en fi.
Crec que bé. Sí, jo. Trobaríem qualcuna. No molta en fora. Però bé, què mordus avui?
Idò, mira, avui duc un llibre importantíssim, crec jo, però que fixa't, ja que hi som, i per allò d'afilar les coses, és literatura, però és periodisme també. Vull dir, o té molta vora en periodisme, de manera que haver de donar pas a una urgència ja m'ha semblat bé. I, mirau, dia de 9 de novembre, queden uns dies encara, però vaja, arriba a les llibreries Los últimos días de la humanidad, ho dic perquè és traducció castellana, de l'escriptor vienès de començament de segle XX, Karl Kraus. És un llibre que en castellà existia, una edició no tan completa com aquesta, però sí, és veritat que existia, però publicada l'any 91, feia, jo crec, ben bé 15 anys mínim que estava esgotada i 30 anys que s'havia editat. Cosa incomprensible, perquè de veritat és un dels llibres importants de l'Europa del segle XX, dels molt importants, i més és fascinant la seva història. La nova edició té pròleg d'Adam Kovacsics, que també li fa pròleg, i dos epílegs, un de la Premi Nobel Elfriede Jelinek i un altre de Clemens J. Setz, que és un autor austríac, precisament, diguem, jove, de la nostra generació, que no és Premi Nobel, però que no m'estranyaria gens que algun dia ho sigui. Per tant, és una mica esdeveniment, aquest llibre. I a més, jo crec que és un llibre molt pertinent i molt oportú per acostar-s'hi ara, vull dir, el 2025, tot i reconèixer que parlam aquí d'entrenament, ja per seguir la metàfora, parlam d'un entrenament feixuc, sí, perquè això són 800 pàgines de la Viena d'entreguerres, però vaja.
Per seguir en sòsimiles, quan ja vas en ses manuelles al fallo, que diuen en el gimnàs, sí, no? Quan ja es braç, sí, ja no te dona més de sí, i fas la darrera estirada.
I comences a cridar, no? Fas aquells crits, sí, efectivament.
800 pàgines de llibre.
Si fa no fa, no? Ara no recordo dit de memòria, però
més o manco.
Bé, en Karl Kraus és un personatge interessantíssim d'aquell període, fill de família benestant, jueva, estudiant de diverses carreres, crec que va estudiar dret i filosofia, però no en va acabar cap. La qüestió és que era un gran talent per a l'escriptura i es va especialitzar, i va fer moltíssimes coses. En el pròleg de Kovacsics se parla, jo no sé, de quantíssims centenars de conferències i obres de teatre a les que participava, va fer moltes coses. Però sobretot, a partir de l'any 1899, el que fa és fer-se càrrec d'una revista, Die Fackel, la Torxa, que era una fundada per ell mateix. Al començament la treu endavant amb l'ajuda de col·laboradors molt importants, autors de primera línia, però és que a partir de 1911 el nostre amic KK comença a fer tots els números de la revista ell tot sol. Vull dir, ell periòdicament tira endavant tota una publicació periodística / literària, no?
Tota, des de la capçalera fins als articles d'opinió, el periodístic, tot ho fa ell.
Tot. I és molt curiós perquè, clar, evidentment, esdevé una figura, per un costat era un senyor que vivia amorrat a la seva taula de feina, produint com un animal, però en el mateix temps, totes les cròniques de l'època parlen d'una presència insalvable, vull dir, estava a totes bandes.
Clar, hi havia de ser, també, per explicar-ho.
Clar, efectivament, i estan parlant, i no parlant de qualsevol època, parlem de la Viena, d'un moment en què Viena és probablement el centre cultural i intel·lectual del món, no? Les línies de treball o de pensament de Kraus en aquesta Torxa que dirigeix i produeix, més de 900 edicions, té a veure, sobretot, ell és un gran satíric, que jo crec que és una de les grans raons de la seva, o de les coses que fa que l'haguem de reivindicar, la necessitat de la sàtira enfront del poder. Ell això ho té, és verinós, però en el millor sentit possible, perquè és verinós cap a qui ho ha de ser, no? I és també un gran... fa una gran feina de reflexió entorn del llenguatge, de com el llenguatge és vehicle d'hipocresies, de mentides, de falsedats i de publicitat, diríem. No?
És a dir, que ja anunciava les fake news.
Sí, bueno, sobretot, per descomptat que sí, vull dir, és així, però sobretot jo crec que li preocupava molt la confusió entre periodisme i publicitat, no? És a dir, la forma en què les notícies eren reals o falses, tanes, eren emprades per l'imperialisme i pel nacionalisme del seu país per justificar guerra i violència, en definitiva, no? I en això és el que ell dona voltes obsessivament. I amb uns resultats magnífics, perquè certament tu mires després quins són els autors que s'han anat declarant, diguem-ne, hereus d'alguna manera del senyor Kraus, i resulta que són, vaja, o sigui, tota la... vaja, el parnàs intel·lectual del segle XX del continent europeu, no? Bé, enmig de tot això, Els últims dies de la humanitat, aquest llibre que ara es torna a publicar, insisteix, dia de nou, es considera la seva obra mestra, però és cert que s'ha d'entendre en aquest context de tot això que jo he explicat, perquè realment Els últims dies de la humanitat, en primer lloc, es publica com a números de la Torxa, no? I es va publicant per lliuraments en forma de revista. Entre, crec, 1915 i 1919, ara estic parlant un poc de memòria, però vaja, si fa no fa són aquests anys. Per tant, entre que estem a la Primera Guerra Mundial i la Primera Guerra Mundial termina. Després fa una publicació conjunta el 1922, per tant, ara ja fa un segle i tres anys, i vaja, i el llibre s'acaba consolidant com una de les grans obres de la seva època, no? De què va o quina mena de llibres Els darrers dies de la humanitat? En certa manera, molt relativa, podríem dir que és una obra de teatre.
És a dir,
té aquesta forma...
Té diàleg.
No ho és, no? Però té aquesta construcció d'estar organitzada en forma de diàlegs i en cinc actes. El que passa és que, vull dir, ni de conya, vull dir, és una altra cosa. Ell mateix feia broma dient que aquesta obra de teatre només es podria representar en un teatre de Mart, perquè duraria 10 hores i perquè hi hauries de ficar no sé quantíssims personatges. Penseu que és una obra descomunal, on entren tota casta de personatges, tota casta de textos, també. És una mena de supercollage. En aquest sentit, no vull fer fàcils, no vull fer, diguem-ne, rimes massa fàcils en l'actualitat, però és una mica lux, no? Vull dir que t'hi cap tot, t'hi cap una orquestra, cinc cavalls, dos poliesportius i una cantaora, no? Vull dir, és un llibre descomunal.
Que té quatre moviments i que aquesta cinc actes.
Clar, efectivament. Mm. Bueno, perquè són estructures clàssiques, no? La dels cinc actes del llibre de Kraus, que efectivament són cinc actes, és una estructura clàssica. Però tot estens, diguem, tot el llibre gira entorn a la idea d'accés, d'estar visquent una època excessiva, d'estar visquent una època on el llenguatge oficial pretén, diríem, trepitjar i enfonsar els ciutadans sota una sobredosi de lingüística, no? I efectivament, en aquests cinc actes, sense voler jo ara anar punt per punt, el que anam veient és com esclata la guerra, el nacionalisme, l'imperialisme, en definitiva, el poder es mostra eufòric, no? Se celebra el conflicte, se posa en marxa una retòrica d'aquestes heroica, inflamada, no? Com som els millors, etc. I a poc això es va normalitzant i es normalitza a base de distorsions, titulars falsos, com tu deies, Margalida, propaganda. Després, en l'acte 3, en Kraus, que no s'està de res, ens porta al camp de batalla, i ja veiem els soldats, i veiem quin llenguatge fan servir a la trinxera, que, evidentment, és un llenguatge cada cop més absurd i més irracional, diríem. I després arriben el desgast i, finalment, el col·lapse. La derrota, el col·lapse, el desastre final, no? Però tot això... Kraus ho porta cap en aquest títol, no? Aquest títol tan pessimista dels darrers dies de la humanitat. Aquesta idea una mica apocalíptica de que hi ha qualque cosa que està morint amb l'època. I tot això, per si tot això que acabo d'explicar no fos poc, ell ho fa amb tècniques molt novetoses, entre d'elles una que jo trobo fascinant, que es deixa... que a la mateixa època parli per ella mateixa, de manera que ell molt sovint el que fa és agafar fragments de diari, fragments de notícies o de la propaganda oficial i la fica allà de dins. I en un nou context, tots aquells textos de sobte sonen ridículs, no? Bé, és una obra mestra, jo crec que ja ho he dit diverses vegades, perquè a mi és que m'entusiasma. Me semblava escandalós que no existís aquell llibre.
Com que l'has llegit en un altre idioma? O...
No, jo he tingut accés a l'edició.
Ja, t'has avançat. Sí, l'editorial ja te l'ha enviat.
M'he avançat uns dies i coneixia l'edició anterior del 91.
Qui ho publica, però, ara?
Akio, una editorial que la veritat és que el seu editor, Eduardo Hurtado, s'està guanyant el cel amb el que fa. I jo només volia, perquè clar, quan un explica que es publica un llibre molt important, però és un llibre que té 100 anys, i és fàcil, i jo ho entenc que la gent pugui pensar, bé, anem a veure, sí, però com a peça històrica, no? I això, i ara... tampoc ara serà tan urgent llegir-lo, no? Hi ha coses més... Jo crec que no, jo crec que anar a cercar llibres com aquests, com aquest, en concret i en singular, és important, per moltes raons. La primera, jo crec que tècnicament, home, has de posar-te en situació de fa un segle i d'uns referents culturals diferents. Però, en definitiva, aquesta tècnica d'acumulació de materials, jo crec que és molt moderna. Però després, i sobretot, penso que nosaltres vivim també un moment i una època molt complexa, on el pessimisme és molt freqüent i on tenim la sensació que se'ns està portant a situacions límit, no? Llavors, l'eco d'aquests darrers dies de l'humanitat de Kraus, jo crec que exerceix una influència molt poderosa en un lector d'avui en dia. I amb això, si vos sembla, acabaré, per part meva, crec que també és molt important reivindicar la sàtira. Estem en un moment en què la cultura, he dit altes, m'ha escapat, no sé per què, la cultura, me sembla que sovint ha oblidat l'importància del riure. I l'importància de la sàtira. A l'any 36 hi havia un escriptor, un crític literari, Cyril Connolly, que reivindicava que els grans escriptors havien de fer sàtira si volien ser polítics. I deia ell, és que fer que els enemics de la llibertat semblin beneits és el deure de tot aquell que pugui fer-ho, és a dir, dels escriptors, no? I això és el que va fer Karl Kraus fa un segle, i jo crec que pot ser, seria una bona tasca pels escriptors, dramaturgs, cineastes, en riure'ns una mica dels qui ens estan posant en perill, perquè és una de les coses que la cultura pot fer, enfotre-se'n dels beneits.
Però d'autors reis poc, en general.
Jo crec que sí.
Ho dic perquè també passa en el cinema, que és molt més fàcil endur-te'n un Òscar fent un paper dramàtic que no fent una comèdia. Sí, hi ha aquesta síndrome del pallasso, que diuen que tot actor còmic arriba un moment que ha de fer com una espècie de pel·lícula dramàtica.
Perquè si no...
És a dir, que has de fer Rocky, com en Sylvester Stallone, perquè t'aprenguin seriosament. I clar, si vols arribar en aquest pernàs que tu comentaves, supos que siguin també tira més pas drama que no, sí, que no però... per fer sàtira o per fer comèdia, que recordem el nom de la Rosa d'Umberto Eco va ser el bessó de tots els problemes, és a dir, per intentar amagar aquesta riaia. Passa tot en aquell monestir.
Però fixa que èpoques hi ha... Això que dius és cert, en general, però èpoques particularment serioses. I jo crec que ara, en aquest moment, sembla una espècie de competició per ser intensos.
Ja.
Això, amb això no estic negant-li la intensitat a cap creador, no? Vull dir, però
no, i si li negues no passa res.
Eh?
I si li negues no passa res. No, però... Llavors aquí de fora i ja no, veus sí, quatre coses.
No, efectivament... No, però ho dic de bon de ver, vull dir, jo entenc... Però crec que sí, que pot ser necessitar un riure una mica... com a rebel·lió, diríem.
Yeah.
I entre els autors i autores i creadors en general més encombrats o que volen, estan al cim... Pens que potser no ho tenim gaire present.
No, costa molt.
Hi ha exemples, perquè Cristina Morales, amb Lectura Fàcil, que va ser el llibre de l'any, ara fa 5, era un llibre que tenia molta conya, però no és tan freqüent. I crec que aquest aprenentatge, llegint Kraus, te l'emportes.
Uh-huh. Clar, tu has dit que, evidentment, el llibre és que fa 100 anys no tenim aquesta sensació d'urgència, perquè altres novetats... Tu trobes que un bon competidor seria Vera, una història d'amor d'en Juan del Val? És a dir, si ho posam a una prestatgeria, posam Karl Kraus i Juan del Val, tu trobes que és urgència seria Juan del Val?
Home.
Que realment és allò que parla ara tothom. A mi me fascinen les crítiques que han sortit del Premi Planeta d'enguany, que fins i tot una llibretera sevillana que jo desconeixia absolutament, ara la tinc com a guru de capçalera, perquè ha fet una crítica meravellosa d'aquest llibre.
Però jo t'he diré una cosa. Jo he hagut de fer ressenya del finalista, que també ja li val, però fixa't que jo trec... Això jo sempre n'he dit en Amics Fàcils.
Sí.
És a dir, és obvi. Vull dir... És obvi que Juan del Val, no?
Això ho has de fer quan en Vargas Llosa escrivia...
La senyorita...
Sa pirreuma que va escriure ja a la darrera època.
Clar, aquí és quan dius, aquest senyor està superconsagrat, tothom està... Ara, per exemple, no és el cas, però ara, per exemple, sortir i dir Lux de Rosalía...
Seria, mira, el titular seria Lux put. És que ningú hauria de dir resput, saps? Traduir ja seria complicat si ho passassin en castellà, saps?
Sí.
Lux put. Que en castellà seria Lux ede.
Lux put mundi.
Saps? Que en castellà seria Lux ede, si traduïssin o si ho intentassin traduir de nota llengua. No, és veritat, no se fa.
També, d'altra manera, deixa'm una cosa. Jo no li estic dient la gent que llegirà Karl Kraus i estarà tot el dia tirant-se per terra com si fossin una successió d'acudits, no? Però és aquesta cosa satírica de convertir en grotesc, el que pretén és molt seriós.
Clar, no? I que hi ha moments que t'esbutzes de riure, no?
Home, sí, no, hi ha moments que són... Sí, i tant. Però vaja, en fi, vull dir, altres moments són terribles, eh?
Clar. Passes per tot.
Passes per tots els estats.
Tots els moviments, tots els actes, com una bona obra. I de moltíssimes gràcies, Nadal.
Moltes gràcies a vosaltres.
Els darrers dies de la humanitat, de Karl Kraus, que es torna a publicar, i aquesta vegada amb una edició...
Sí.
Preciosa, nova i
quasi tan bona com Juan del Val.
Fins la setmana que ve. Ara torna.
Va ser un reconeixement.